11 i 7 del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu, és dimecres, són aquesta sintonia que ens encanta, i això vol dir que tenim aquí ja molta comèdia amb Eduard Gené. Eduard, què tal, com estàs?
Et dic el meu sentiment en aquest moment?
Expressa'l, sisplau.
Ho faré xiulant, vale?
A veure... Què vas anar a veure els Monty Python, perquè has estat a Londres?
M'hagués agradat molt, m'hagués agradat moltíssim estar allà present amb els Monty Python, però ja he llegit, ja hem arribat, ja he vist alguna imatge, etcètera, etcètera, i em confirmen dues coses que són bones i no són tant. La una, que estan en plena forma, o sigui, amb l'edat que tenen estan en plena forma, i l'altra... que se n'enfoten del mateix que fa 40 anys.
Per tant, funciona, vol... ostres, tu, i funciona, que això és el que preocupa al final.
No, però el que vol dir és que les coses no han canviat tant, m'entens?
Per això ho dic.
Aquest és el tema. Escolta'm,
què dius?
A veure, m'agradaria fer un petit comentari, aquesta humilia meva sèria, en fi, dedicada a la gent perquè pugui meditar, aquesta hora del matí que convé abans a l'Àngelus. Doncs, fer una petita referència als amics de la Fura dels Baus que van venir a Sant Cugat i van anunciar un espectacle fantàstic, fabulós. Tenia de positiu, naturalment, que hi havia la col·laboració d'una associació de gent amb problemes i que, per tant, això està molt bé.
El grup Catalònia.
Exactament, el grup Catalònia, això està molt bé. Ara, aquella parafernàlia tan brutal, una imatge realment fantàstica, des del punt de vista estètic d'una força fantàstica, però que duri 15 minutets, doncs la veritat és que a mi, jo vaig anar-hi a veure, naturalment no s'ho volia veure, però és que arribava gent que s'havia, o sigui, que arribava, allò arriba una mica tard, no? Perquè a més els espectacles de festa major, com sabem, el rellotge no va massa fi, generalment, no? Perquè els que arribaven ja s'havia acabat. A mi em va semblar que, que tot aquell muntatge excessiu, ja insisteixo, la imatge va ser espectacular i amb molta potència, amb molta força, però... hagués pogut durar una mica més. I l'altra cosa que volia comentar és que el celler es va mostrar com un espai molt bo pel tema del jazz.
La plaça del
i
jazz.
I no només del jazz, perquè també van cantar els Amics de la Lira, que tenen alguna de jazzístics d'aquesta gent. Mm-hmm. Sobretot es mouen molt.
Ostres.
Si swing i ritme en tenen. Aquesta és la veritat. Perquè es mouen molt. I després vull dir que el Quadrigènia que va fer el grup Mediterrani em va semblar un avenç dintre de les seves perspectives, i per tant, en general, i no cal dir que el Déu de Veu va ser una cosa que no havia vist tanta gent mai a la plaça de l'Om, no vaig poder quedar-me, vaig tenir de marxar i deixar-ho córrer. I després sé que, perquè no els vaig veure, Coques Grasses, doncs van funcionar bastant bé. No em sorprèn, perquè és un conjunt, és un grup de gran força i d'una gran pervindre.
Per curiositat, vas anar a veure l'Albert Pla, per casualitat?
L'Albert Pla el tinc bastant vist, i l'Albert Pla, generalment, el meu problema amb l'Albert Pla és que sempre fa d'Albert Pla. A veure.
Explica't.
A veure. Evident, l'artista té la seva personalitat, i és la seva. Uh-huh. Però és que jo penso que l'Albert Pla... representa Albert Pla, i això a vegades a mi no m'acaba de convèncer.
Don Francisco Pío de Saboya, Moura, Corte Real de Moncada, Conde de Lumiares, Príncipe de San Gregorio, Comendador Mayor de la Orden de Cristo, Grande de España, Caballero del Insigne Orden del Barón de Oro, Romano, General de este Ejército y Principado de Cataluña.
A veure...
Aquesta veu em sona, eh?
Aquesta veu ocupa amb certa freqüència aquest espai nostre.
Jo sé que ara hi ha ràdios, altres ràdios, que estan sentint aquesta veu, perquè arriba tot arreu, això.
Arriba tot arreu. Avui tenim un programa que a mi em sembla que és potser la representació de la potència, de la força que té aquest país nostre per fer coses. i que moltes vegades doncs, o queda doncs, amagat o que queda tapat o que no es vol entendre. A veure, presentaré els nostres convidats.
Perfecte, avui estem molt ben acompanyats avui,
Estem també. Molt ben acompanyats. Mm-hmm. Tenim un professor de filologia romànica de l'Autònoma, el senyor Antoni Rossell. Bon dia, Antoni.
Bon dia.
Tenim, que a més, és llicenciat en filologia clàssica, a més, ha estat director, no sé si encara és director, de l'Arxiu d'Estudis Occitans, i que canta.
Hi ha més a mesos. Ah, perquè sí. Déu-n'hi-do, eh?
N'hi ha molts.
En un momentet hem tingut aquí unes pinzellades que...
Però quedem aquí perquè si no acabaríem el programa i no podríem continuar, i no es tracta d'això. I tenim a nosaltres també aquesta veu personificada, la veu d'en Xavier Tor. Xavier, benvingut al programa.
Gràcies a vosaltres.
Finalment, i no per dir finalment, no l'últim, en Josep Barrell, que és el president del cor La Lira de Sant Cugat. Bon dia, Josep.
Bon dia a tots.
Que últimament, com deia abans, es mou molt. I ho veurem en aquest programa, ara parlarem d'una cosa i al final en parlarem d'una altra, i demostrant aquesta potència, aquesta il·lusió, aquesta força que s'està... Antoni, a veure, jo estic sorprès de quan vaig sentir el disc que vas tindre doncs, la mobilitat de cedir-me, em vaig sorprendre de la quantitat i quantitat de cançons i romanços que hi ha i que probablement no es coneixien. Jo tinc entès que prèviament a aquest espectacle que s'està fent hi ha hagut un estudi a fons amb una col·laboració de la Joana Escobedo que ho fa plegat durant molt temps. Explica'ns una mica aquesta gènesi, sí. Aquest principi de tot això.
Fa ja uns quants anys que amb la Joana Escobedo pensàvem de recuperar aquest repertori que havia estat, que està soterrat, de fet. Un, perquè s'havia perdut amb el temps per manca d'interès o per manca d'accessibilitat, i un altre perquè havia estat prohibit, com és el cas dels romanços de la Guerra de Successió Catalana. I aleshores, fer anys, com a tots ens passa, que hem de fer això, hem de fer allò altre, i fa dos anys ens vam posar ja seriosament a dir, bé, ho hem de fer, i en principi havíem pensat en recuperar els romansos de bandolers i de la Guerra del Francès, però aleshores la Joana, amb molt bon criteri, va dir, escolta'm, per què no recuperem els de la Guerra de Successió, del 1706 al 1716? I aleshores, en aquest cas, ella ha fet tota la part filològica, és a dir, la recerca d'aquests materials que es conserven a la Biblioteca de Catalunya, sobretot, que és a l'Arxiu Nacional de... Bé, també a l'Arxiu Nacional de Catalunya, però també amb altres Cal Ardiaca, i aleshores ha anat buscant quins eren els més interessants, perquè he de dir que els que nosaltres hem gravat no són tots, n'hi ha molts més, eh? I n'hi ha molt més en català, en castellà, però és que, a més, n'hi ha del bàndol contrari. Vull dir que aquí es podria fer un festival, no?, de tot aquest material, i aleshores primer va ser la tria dels textos i després jo vaig haver de fer tota la part musicològica. És a dir, en música només es conserva la música del cant dels ocells, que de fet és una nadala i a la qual se li va canviar el text per posar-li un text èpic i bèl·lic. Totes les altres no s'han conservat la música, o d'algunes s'havia conservat una música polifònica, una bastant allò espectacular, però també molt, molt allunyada del que és el gènere. I aleshores jo vaig fer una recerca de música tradicional, música de goig i música cortesana dels segles XVI, XVII i XVIII, i aleshores vaig haver de buscar aquelles peces melòdiques que es podien adaptar amb aquests repertoris. Aquesta és una pràctica habitual en els cantants de romanços.
Això que diu les contrafactes, no?
Exacte, sí. És a dir, per exemple, hi ha el Romance de Gerineldo, hi ha una tesi doctoral que diu que té 100 melodies. No és que en tingui 100, és que no en tenia cap. Vull dir, la gent agafava el text i li posava la melodia que li anava bé. inclús tenim la prova de que hi ha certs cantants que amb una mateixa melodia cantaven 20 romansos.
Perquè hi ha un aspecte molt, molt interessant d'aquesta recerca que heu fet, almenys a mi m'ha arribat així, del tipus de professional que existia, en aquest cas parlem de la ciutat de Barcelona, que era el cançó de sec, no? En deien. Explica una mica aquest tipus de...
Se'n diuen els secs oracioners, en principi, i era una cofradia, i era una cofradia més que guanyava diners.
Era un gremi.
Era un gremi, i que es dedicaven a cantar. En el segle XVII i XVIII a Barcelona, la música és importantíssima. Per exemple, tenim bastants tallers de construcció de guitarres, lutiers. També tenim els que fan les cordes. És a dir, que l'activitat musical és tan important com perquè hi ha un cens de quantes guitarres hi ha en els domicilis de la gent de Barcelona,
sí.
I jo que n'hi havia moltes. Jo vaig començar aquest repertori pensant que els cantaria amb viola de roda, i finalment vaig haver-me de decantar per la guitarra barroca perquè era l'instrument més utilitzat en el moment.
Déu-n'hi-do.
Els ocells quan veren els vaixells davant de Barcelona.
Bueno, aquí tenim una mostra del que estàvem dient abans. Aquí hi ha una versió del cant dels ocells, només que se li ha afegit un ritme, i a la vegada, com deies tu abans, s'ha posat una lletra, s'ha adaptat una lletra, amb aquest que fa referència precisament al fet de que hi ha tots els vaixells de l'enemic a la banda de Barcelona.
Aquí la feina que vam fer, la melodia és la que es conserva original, vull dir que no és la melodia del Pau Casals, que, no, és la melodia original. I aquí hi ha la feina del Ferran Pisà amb la guitarra barroca i la del Pere Gómez amb la percussió de rememorar tot això. Nosaltres no podíem cantar el cant dels ocells amb el sentit aquest tan tendre, no? Això és una cançó de guerra, es veu els vaixells dels aliats i els ocells, cada ocell està content. Es parla del cant de l'Àguila Real, per exemple, que és una referència intertextual al Carles III, no? A la Casa d'Àustria. Vull dir que...
A més, el cant dels ocells amb el temps ha canviat molt el seu sentit i s'ha convertit en quasi una peça precisament de funerals, no?
Sí.
I d'homenatges, diguéssim, pòstums.
Sí, i això és tot el contrari. Això és l'exaltació de l'alegria de veure que els aliats venen a ajudar els catalans, no? I aquest repertori va començar des d'un cant de romans molt, molt neutre, fins que jo, quan vaig tenir tot aquest material a les mans, vaig pensar... I jo aquí he de posar unes percussions, i he de posar una guitarra, i jo ja vaig decidir només cantar, no tocar cap instrument.
Jo d'entrada, Antoni, quan penso que tens tot això, com fas, com construeixes un fil, un contínuum, per fer després que es vegi tot seguit amb... com ho fas?
Aquí la col·laboració amb la Joana Escobedo és essencial, no? Perquè ella és la que realment coneix aquest repertori. Ella havia publicat ja un volum sobre plecs poètics, que és el tal com se'n diuen en l'àmbit acadèmic, i
es diuen plecs perquè era un plec,
exacte,
un plec de paper.
Sí, estava plegat, i a més això era molt barat, era... la gent els comprava per un cèntim o per dos, no? I quan tinc tot el material i veig la potència bèl·lica i èpica d'aquest material, és quan dic, necessito un cor. O sigui, ho podia fer jo amb els músics, però vaig pensar, necessito un cor i no vull un happy day, per dir-ho d'alguna manera. I no tinc res en contra dels happy days, em semblen perfecte, han d'existir, perquè a més dinamitzen a la població i a la música, vull dir, cap problema, no? Però jo volia un cor masculí, amb unes tímbriques masculines, i que no se m'enfadin les feministes, però volia un cor...
Això ho has de repetir una mica, perquè...
Sí, sí, no.
Les susceptibilitats estan molt...
No. Jo volia un cor masculí per les tímbriques, perquè les tímbriques masculines desenvolupen uns harmònics que tens 30 o 50 homes cantant i sembla que n'hi hagin 100. És això.
Sí.
I aleshores, jo un dia passejant per la Barceloneta, em vaig trobar a quatre amics de Sant Cugat, que estaven cantant allí, els estava rodant la televisió. Jo anava amb dos actors italians que venien de fer un espectacle a Perpinyà, al qual jo havia anat, i ells em van dir, ostres, que bons són. I jo el primer vaig dir, home, són amics meus, no?
Sí, ho recordo. Perquè estava...
I aleshores els vaig sentir i va ser automàtic, saps? Que és això que fa el subconscient, que et posa en contacte dues coses, no? I aleshores vaig pensar, ostres, aquest és el cor. Els vaig haver de convèncer, però tampoc em va costar tant, he de dir, no? Però els hi vaig haver d'explicar molt bé. I amb en Xavier Tor, jo hi havia treballat en un altre espectacle dels Romances del Quijote i tenia la carta segura, no? Aleshores, mica a mica es va anar conformant, però són 2 anys de feina, Això també val a dir-ho. No és un repertori que diguis hem muntat en 4 mesos, no, 2 anys de feina.
La selecció última, com arribes a aquesta selecció? Perquè, clar, has de posar un principi i un final.
Sí, val a dir que hi ha una doble selecció, una sintagmàtica i una paradigmàtica, m'explico. Primer de tot, els textos aquests, cada romans, podia durar 1 hora o 2 hores. O sigui, que s'han hagut de tallar en el disc a 6 minuts. Això, ja hi ha una feina, aquesta feina la va fer sobretot la Joana, però després jo també hi vaig intervenir. I l'altra selecció és el repertori, no? Repertori, s'havia d'agafar el repertori més espectacular, per dir-ho, però també més significatiu. Per exemple, els romansos de les dones de Barcelona, aquest s'havia de posar. Després, 2 gojos molt interessants, un dels quals el goig a la Mare de Déu de la Llibertat. Clar, jo no sé quantes Mare de Déus de la Llibertat n'hi han, però per mi era l'única. I quina és aquesta Mare de Déus, de Déu de la Llibertat? Al carrer Calders hi ha una capella petiteta, que és la capella d'en Marcús,
sí,
que era la capella on es anaven a despedir els missatgers a l'edat mitjana i allí els hi donaven la benedicció. Allà està la Mare de Déu.
I la sortida de Barcelona. Exacte. O l'arribada de Barcelona.
Exacte. Doncs en el moment en què la guerra ja està tot perdut, l'únic que queda és cantar a la Mare de Déu de la Llibertat, no? I aleshores es fa aquest goig magnífic on hi ha molt de religiós, i per això jo agafo el model d'un goig, i l'aplico, no? I també la meva interpretació d'aquest goig i de totes aquelles repertoris que en el disc fan referència als goigs és molt litúrgic. Jo pensava que aquest repertori seria molt popular, tal, però al final té un punt de litúrgic i un punt d'aristocràtic.
És que jo penso que per l'època que parlem és quasi indestriable, no?
Sí, sí, i te n'adones de la riquesa del segle XVIII. Nosaltres estem fascinats per l'edat mitjana, jo sóc cantant de peces medievals, no? Però aquest segle XVII, XVIII, que es correspon amb el barroc, és un segle de gran felicitat on les connexions entre aristocràcia i poble eren molt properes. I ho sabem per la gastronomia, ho sabem també per l'accés de l'aristocràcia al poble i del poble a l'aristocràcia. Vull dir que són uns segles molt interessants.
Bueno, podem dir, i hem de dir, Sergi, que aquí tenim una discografia que diu Cantar de Mio Fip, fa 21 anys o 20 anys.
Vaig arruïnar la discogràfica. Sí, perquè eren 8 volums i només en van sortir 4, però l'any que ve ho gravaré a França.
I de música antiga també, també a Terra Sant Cata, o el Llull, els misteris del Logos, o per exemple doncs els trobadors catalans, o per exemple los romances del Quijote, en aquest cas
va intervenir
el Xavier Tor. I el llibre vermell, jo recordo un llibre vermell amb una línia de jazz,
jazz sí.
Quan lligàvem abans que dèiem el celler hi havia hagut jazz i que havia hagut la lira cantant, doncs que tens una, en aquest sentit
salms protestants també vaig gravar.
Exactament.
Sí. No, jo també me'n faig una mica, m'espanto una mica de que he fet masses coses, no? Vull dir, no pot
no
ser.
No diguis això, però, no diguis mai.
Però a la mida que passen els anys, tens la col·laboració, per exemple, de Columna Música, o, per exemple, d'institucions, del Consell de Cultura Galega, que van fer dos discos de cantigues molt bonics, no?
A Columna Música, Miquel Alzueta és que va guanyar bastants dinerons amb la seva col·lecció sí. de novel·la urbana amb el seu temps. Almenys ha fet una cosa que és molt digna, que és revertir.
Uh-huh.
O sigui, ell...
Ja.
I a la vegada, doncs, després, quan va crear el segell aquest de Columna, ha fet coses com la que puguis fer tu i altra gent, i no mirant precisament el fet
la qüestió econòmica, del benefici. No? Clar. Aquí hem tingut la sort de que l'Albert Moraleda ha volgut produir una part d'aquest disc, perquè aquest disc l'havíem de fer amb Columna ha canviat de mans, i per tant era un interregne, i ara Columna continuem amb relacions amb ell per fer altres projectes, però això està fet amb Edicions Moraleda gràcies al Moraleda.
Ostres boig en gran plaer, cantarem sempre tot dia, vuit és la gran monarquia, sobor regalos de ser.
Bé, ara hem fet un salt, eh?
Un canvi. Però ja està bé.
Clar, i és el que abans tu deies, Antoni, no? O sigui, el cor, aquest cor d'homes, i sobretot sense buscar, diguéssim, el fet... No. Un grup de gent que està al carrer i que aleshores respon a la cançó que el sec o no sec, en fi, l'home que està al carrer canta i els altres li respon. I aquí entrem, clar, amb la lira, Josep Garrell.
Bé.
A veure, esteu en aquest moment embarcats en molts
fronts, sí.
Però que tots van cap a la mateixa direcció.
Exacte.
Això és important tenir-ho en compte.
Ens va fer molta il·lusió quan en Toni Rossell ens va, amb el mestre, fer aquesta proposta i de fer de poble amb un trobador. Que clar, això per nosaltres no era lo normal, però quan vam començar a sentir les primeres tonades que les vam anar a començar a ensejar, vam dir, ostres, això també podem incorporar-ho perquè no passa res. I tot així, sempre s'aprenen coses per poder anar fent cantar i cantar millor.
Jo, si em permets, recomano amb els oients que entrin a la TV3, a la web de TV3, i que vagin a La Sonora, que és un programa que dirigeix el nostre amic Jordi Lara, Sant Cugatenc també, d'adopció, ell és usonenc, però Sant Cugatenc d'adopció, que va fer un programa el dia 11 de gener, extraordinari,
sí.
La meitat del programa està dedicat a les cançons i romansos que Antoni doncs, ha posat en marxa, i es veuen la participació de la lira amb una força, amb una contundència extraordinària. Jo recordo que ho vegin perquè veuran molt...
Sí, va estar gravat a la sala capitular, que va durar molta energia també en totes les cançons. És un lloc molt idoni per fer precisament aquestes.
I vosaltres quan us van oferir, quan l'Antoni diu, he pensat en vosaltres, què penseu? Quina reacció teniu?
Ens ho van bolcallar una mica perquè diu, no, és que jo vinc aquí davant i cada dimarts i cada dijous us sento cantar. I vam dir, i no s'ha dormit aquest senyor.
És veritat, no? És veritat.
Sí, aquest senyor no s'ha dormit i no d'allò i ens escolta, ja anem bé. I llavors doncs, ens va fer aquesta proposta i vam dir, bueno, començarem i farem els assajos convenients. Perquè, clar, primer hi ha coses que, si t'apartes de lo normal, et semblen, a part de diferents, en alguns casos carregoses, perquè la monotonia d'aquestes cançons no és el que estem nosaltres acostumats. I després també doncs, cantem cadascú, no va per cordes, això tots fem el grup, i estem molt ben posats, dissenyats tant pel mestre com pel...
Com si fóssim la gent.
I surt tota la veu de dintre, del mateix punt del mig de tot el ventall de cantaires.
I n'esteu contents?
N'estem contents, sí, i tant.
El Xavier Tor, doncs, va començar el disc, que hi ha una participació doble en quant a la veu. En l'espectacle estàs tu sol?
Sí, actualment sí. L'altra vegada érem dos actors i aquesta estic jo sol.
I com et sents amb això de l'edicte? I sent representat, et notes...
Home, la primera
part... Se sent molt fort.
La teva part Sanz de Galdeano o...
Sí, la meva part Navarra, no. Aquí, lògicament, em sento identificat amb totes aquestes coses que fa... Això sempre és evident, però la primera part, lògicament, et veus tant a la part oposada totalment, no? I després, a la segona part, quan veus que parles dient com estava la ciutat dividida en quatre quartos, que en dèiem, no? I com s'organitzaven, i diuen, el primer quarto s'anirà des d'aquí fins allà, i escolta, agafaran les armes, i, en fi, fan una mica d'èpica, que deies el Toni. Doncs, i això, doncs, t'afalaga, no sé com dir-te, et sents que la sang et bull, no?
A veure, doncs, deixem-ho ben equadrat. Estem parlant del divendres, estem parlant del claustre del monestir.
A les 10 de la nit.
A les 10 de la nit. Tindrem aquest espectacle que té, doncs, totes aquestes característiques que hem dit, que hem intentat explicar una mica, les cançons i romansos populars catalans de la Guerra de Successió, però que també té unes implicacions, no cal dir-ho, de tipus, doncs, social, patriòtic, etc. I per tant, a mi em sembla que el que hauria de passar, espero, és que el claustre no s'hi càpiga. Hi hagi tanta gent que no s'hi càpiga i sigui el dia que hi hagi més gent de tota la història d'aquestes nits. És així. Com de costum, no cal dir-ho, tenim el temps a se'ns tira a sobre,
doncs, temps en contra sempre, tu.
Temps en contra sempre, sí. A mi em passa això, i em passa sovint, però bueno, és que hi farem. Jo voldria també comentar què passarà aquest cap de setmana, és a dir, un cap de setmana llarg, perquè començaria demà dijous, on tenim la primera lectura de la desena edició de Lectures a la Fresca, en aquest cas, amb una recuperació de la senyora Florentina i el seu amant Homer, de Mercè Rodoreda, que, si no m'equivoco, es va fer el 2007 i que ja han passat uns quants anys, i està dintre d'aquestes lectures que ja van comentar aquí en aquest programa, em sembla que va ser la setmana passada o l'altra. No?
Sí, la setmana passada va ser, de fet, sí, que van tenir l'estudi ple a Bassa.
Exactament.
Sí, no hi cal dir, és un d'aquells dies que entre la galleda i tota la gent que teníem avui...
Ah, és veritat, amb aquí, el dia de la galleda. Hòstia, ara no me'n recordava la galleda. És veritat, espero que no hi sigui aquí, a la plaça Magí Bertralot.
Oh, potser no s'ho vol perdre, eh?
A les 10 de la nit també hi haurà això. Després, el dissabte, o sigui, després de que el divendres el claustre estigui ocupat per aquestes forces de les cançons, que espero que estigui molt ple i que ens han explicat els nostres amics, tindrem una Morazzella que a partir de Mozart doncs faran els amics de l'Òpera de Cambra de Sant Cugat, tot amb música de Mozart, que ja van estrenar en el Teatre de Mirasol i que ara tornarà aquí. I ens tornem a trobar, ens tornem, anava a dir ensopegar, però no seria correcte dir que ens tornem a ensopegar. Ens tornem a trobar amb la Lira altra vegada, que després del divendres, que haurà fet tot això que m'ha explicat, resulta que va al Teatre Auditori de Sant Cugat i ens presenta una cosa tan espectacular com és la cantata 1714-2014, 300 anys vencent. Jo, amb els 300 anys vencent, tindria els meus... En fi, no entrem en el tema. Però tenim, per una banda, una cantata estrenada de Josep Rosinach Boronat amb la gent de Juneda. Tenim la Lira, tenim també el Xavi Tor i tenim l'orquestra de Sant Cugat, dirigida per Josep Ferrer. O sigui que, a veure, abans que marxem...
Espectacular.
Josep, què passa?
Bé, pues que, com has dit abans, la Lira no és que sigui camaleònica, sinó que intenta fer moltes coses.
Però d'una força i una importància considerable.
Sí, el vam anar a fer la preestrena a Juneda i vam fer el dia de Sant Joan al Palau de la Música amb 97 cantaires de veus greus d'home, amb la jove orquestra de Ponent, amb els rapsodes Xavier Tort i altres, el Josep Cruells, la Nora Garrell, els solistes en el soprano, contra el baríton, i aquí Sant Cugat el que hem pretès, o el que hem intentat, és que la major part dels que intervenguin siguin de Sant Cugat. Llavors intervé l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat, els solistes seran la Laura Bresó, que és soprano, que també ve de Fusió, la Inés Moraleda, que és també filla d'en Moraleda, que hem estat anomenant abans, el baríton és un Ramon Grau García, que és de Juneda, o sigui, ens repartim també una mica d'això. Els rapsodes és en Joan Tort, Xavier Tort, en Joan Berlanca farà de senyor de 60 anys, Josep Cruells. Clar, és que tot aquest itinerari d'aquests 300 anys representa que hi ha un, com si fos els personatges, l'avi de 80, un senyor de 60, que van explicant què ha passat durant tots aquests 300 anys, i el vencent és la il·lusió de que hagi passat el que hagi passat, els catalans sempre tenim la il·lusió i la llavor i l'esperança de que arribarà un moment que serà el moment, que és l'última cançó de la cantada.
Ara és el moment.
Ara és el moment. I també l'adaptació orquestral ha estat a càrrec de Jordi Nus Garrell, jo vaig anomenant-ho, que ha sigut Premi Extraordinari de Composició Orquestal per l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat, que va fer, crec, l'any passat, un concurs per aquest tipus de temes. O sigui que la major part dels que intervenen són de Sant Cugat.
A més, això té una durada aproximada de...
Uns 56-57 minuts.
Una hora, diguéssim.
Sí, a veure, també depèn d'aquestes 7 cançons, de l'exaltació que el públic agafa, perquè hi ha algunes que la percussió és impressionant i la gent, pues, li encanta i es posen a aplaudir com...
Abans d'acabar,
exacte. I com, clar, llavors, pues, això a nosaltres també ens enardeix a l'hora de fer la cançó aquesta.
Bé, això ho vau fer-ho per al de la música.
Exacte, efectivament.
I ara aquí, i després anirà...
Bé, la federació, això ha estat promogut per la Federació de Cors de Claver, que el senyor Josep Rocinach, que és el director i a més és el compositor de la Massa Coral dels Cantaires de Juneda, ha regalat a la federació. O sigui, no ho ha fet cobrant, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ha fet amb tota la il·lusió perquè la Federació de Coros s'ho emporti. I llavors, la Federació de Coros què ha fet? La Federació de Coros, amb dos dels cors més representatius de veu d'home, ens ha agafat, tant Juneda com nosaltres, i ha dit, bueno, vosaltres que sou uns bons puntals, pues farem aquestes tres, la preestrena, l'estrena i la Sant Cugat. Juneda, Palau de Música de Sant Cugat. I després... per arreu de Catalunya hi ha tota una sèrie de cors que són 40 i escaig, que cada un, a la seva manera, pues, el seu coro amb una petita formació musical, i això anirà muntant en els seus pobles.
Ho van reproduint.
Llavors, a primers d'any, crec que volen fer-ho amb 2.000 cantaires, ja mixta, a l'Auditori de Barcelona. Que pot ser un gran espectacle, perquè hi ha un sembla que és la del 12 de setembre, que representa que després de l'11, com que tot està desfet i tot està, hi ha un tros de cançó que el rapsoda més avi, que és el Xavier, va fent una explicació i van arribant, no sé si explicar-ho perquè això és van arribant els trossets de la bandera de la senyera, de la bandera que està trinxada, i la nena els va recollint i els va portant cap a l'estandard i van muntant la...
No digui res més.
És molt espectacular.
Bueno, jo estic molt content d'haver tingut aquests convidats que ens expliquin totes aquestes coses. Sergi, ja veus, tenim un cap de setmana llarg, com deia, dijous, divendres, dissabte i diumenge, amb tots els casos, un percentatge molt gran de gent de Sant Cugat fent aquests espectacles.
Josep, què vols dir més?
Sí, també, doncs, des d'aquí, que clar, naturalment, jo tinc que comentar que, com he dit, que el mestre director i compositor és el Josep Rocinach dels Cantaires de Juneda. També tinc que anomenar la feina que el nostre mestre Eloi Jové Navarro ens ha ens ha fustigat durament perquè estiguem al dia.
I amb després... els romansos també.
Sí, sí, efectivament. Bé. Sí, perquè clar, ha sigut com allò de dir, no, hem de fer això, hem de fer-ho així, i hem de fer-ho d'altra manera. I després també pues, en Josep Ferrer, que és el director de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que també ho està agafant amb una il·lusió impressionant.
Per això deia que tenim un cap de setmana llarg on hi ha una demostració claríssima del potencial artístic que té aquesta ciutat, perquè estem dient coses diferents, en aquest cas estan enfocades gairebé a la música, quasi totes, a part de la part d'actuació que pugui haver-hi a tipus dramàtic, però està fet per gent d'aquí, i està fet o gent vinculada o molt vinculada o que hi participa. I per tant, allò que dic jo sempre, aquí hi ha molta cosa a fer, només falta que tinguem els llocs habituals per poder-ho fer de forma regular.
Home, de moment jo no em queixaria pas, perquè després d'una setmana de
sempre,
festa...
T'has de queixar sempre?
No, jo, no, però mira, et dic per què no em queixo, t'ho diré.
A veure.
Acaba la festa major, i normalment després de festa major tot queda una mica tranquil·lot, que dius, i ara què faig? I de cop i volta tenim aquí una agenda que depèn com no ens podrem acabar. Per tant, avui no em queixo massa.
Jo no me la podré acabar, per exemple.
Exacte.
Per
això dic que avui no em queixo, jo em queixo molt, també s'ha de dir. Sí, que no està gens malament, I tampoc ens podem queixar de la gentada que hem tingut avui a l'estudi, que està... Això també és un luxe. Són d'aquestes coses que s'han de dir, si no, malament rai.
Bé.
Aquí ho deixem ja, no, Eduard?
Deixem-ho aquí perquè...
Bé.
Penso que no m'has apretat massa avui.
No, jo et deixo fer tu sempre. Jo sempre et deixo fer.
Bé.
Eduard, escolta, com sempre, un plaer haver-te tingut aquí. També encantats de tenir avui els convidats a l'estudi Ramon Barnils, l'Antoni Rossell, el Xavier Tor i el Josep Carrell, els tres. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Molta sort amb l'espectacle de divendres i de diumenge, per la part que us toca cadascun.
Correcte, sí.
I força, que també farà falta una mica d'energia per tirar-ho tot en endavant.
Tota.
I Eduard, a tu què t'he de dir? Ens veiem la setmana que ve.
Sí, senyor.
Que vagi molt bé.
When you're feeling in the dumps, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing, hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on.
I acabem amb un regalet per l'Eduard, No pots queixar.
No em puc queixar, si no em queixo mai.
Mai. Avui amb més raó no et pots queixar, que vagi bé, Eduard.
Gràcies.
On a word, you must always face the curtain with a bow. Forget about your seat.